sintonia de Tecnologia al Dia, com sempre, amb Raül Riera, bon dia.
Bon dia.
Novament, bon dia, què tal?
Sí, 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 no, no hem marxat gaire lluny.
No, no, no. Parlem diversos cops al dia.
Sí, sí, està bé, no?
I ara parlem de tecnologia.
Ah, tecnologia, sí.
Molt bé.
Sí. Canviem una miqueta de tema, no? Hem d'estar actualitzats una miqueta de tot i de tecnologia també.
Sí, per descomptat, i tant. Sí, sí.
Bé, doncs, Sònia, si et sembla, començaré amb dues notes, notícies una miqueta curioses, o com a mínim per tapar aquesta curiositat, no?, que tenim a vegades i que parla una miqueta també de tecnologia. Una d'elles és sobre la pantalla IMAX més gran del món. Val? Aquesta pantalla IMAX s'estrenarà demà, dia 30 de setembre, i ho farà a Alemanya. Mm-hmm. Serà la pantalla IMAX més gran del món, i per tant doncs, serà la pantalla de cinema més gran, no? Ho farà al centre Traumapalast Multiplex, que està situada a Lemberg, a Alemanya.
Sí, sí, ja ho sabem, val? Està sí,
sí,
claríssim.
Sí, 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 sí. Val? Aquesta pantalla medeix 21,03 metres d'alçada i 38,16 metres d'amplada.
Pantallot per tenir a casa, al menjador.
És a dir, el que estigui a la primera fila...
No veurà res.
Haurà de fer com un partit de ping-pong.
S'ho menjarà tot.
Sí, haurà de fer com un partit de ping-pong, que has d'anar movent el cap cap un lloc i cap a l'altre.
Sí, tu imagina la distància que has de veure aquesta pantalla.
Doncs mira, perquè et facis una idea, una idea és més ampla que un Boeing 737, que un avió.
No, no, increïble.
Per tant, déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
Aquesta sala de l'IMAX estarà preparada amb 574 seients, i bé, doncs, la pel·lícula d'estrena, la primera pel·lícula que es projectarà en aquest IMAX a Alemanya serà l'última de James Bond, sense temps per morir.
Home, espectacular.
Sí, sí. I doncs aquesta també doncs ve aquesta estrena perquè la pel·lícula ha estat filmada amb algunes escenes d'elles amb càmeres IMAX, que són especials per a aquest tipus de cinema. I per tant, doncs bé, perquè et facis també una idea, aquesta pantalla pesa 227 quilos. I ha hagut de ser pintada... Sí, és lleugereta. I ha hagut de ser pintada amb un braç robòtic especialment dissenyat per a aquest propòsit.
Ah, sí?
Sí, 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 sí. Bé, es podrà disfrutar o gaudir de tecnologia IMAX làser i de 12 canals de so que inclouen canals laterals i superiors per augmentar la precisió i el rang dinàmic. Per tant, doncs, bé, com diem, qui vulgui anar a veure la pantalla més gran del món pot anar a Alemanya, com diem, a localitat de Lemberg, i allà tindrà aquesta pantalla IMAX més gran del món.
Home, ha de ser un espectacle veure una pel·li allà, eh?
Sí, sí, la veritat que sí. Jo imagino que la distància s'ha de mirar a veure quina
sí,
és
clar.
La millor, no? Perquè, clar...
Massa a prop, no, eh?
Clar, és que ha de ser una sala gegant.
Sí,
perquè,
clar.
Ja no perquè hi càpiga la pantalla, sinó perquè els espectadors vegin
sí, sí.
bé tota la pantalla. Perquè,
sí,
si no,
sí.
Déu-n'hi-do. No sé, bé, en tot cas, és aquí la pantalla més gran del món. I un altre no sé com dir-ho, gadget o situació doncs, o localització on doncs, tindrà una cosa més gran del món, també. Parlem de Dubai. No pot ser un altre lloc, també.
Sí.
Ja m'estranya que Dubai no tingui la pantalla IMAX més gran del món.
Sí, el que t'anava a dir. Serà la segona.
Sí, doncs ara parlem de Dubai i és que s'instal·larà a l'octubre la nòria més gran del món. Val? Serà una petita estructura de 250 metres d'alçada.
Ja estic marejada.
I que tindrà 48 cabines, que a més seran enormes, aquestes cabines.
Sí.
Bé, com saps, Dubai és el lloc on hi ha moltes megaestructures d'aquest
sí.
tipus, no? Entre elles, doncs, destaca aquest article que hi ha la Dubai Creek Tower, un rascacels de 1.300 metres, i les Illes Palms, aquestes enormes illes artificials, no?
Sí,
que tenen
sí.
forma de palmera. Bé, doncs, a l'octubre també tindran la nòria més gran del món, que es dirà Ain Dubai. I per tant, doncs, Sònia, si vols pujar,
sí,
ja ho saps, eh?
Mira, perquè ara vaig agafar el tiquet.
La que hi havia ara fins ara, la que era la més gran del món, està situada a Las Vegas, és la High Roller, val? I aquesta medeix 167,6 metres,
no,
val?
No, aquesta no medeix res.
Per tant, ara pràcticament 100 metres més d'alçada tindrà aquesta de Dubai.
A veure, s'han assegurat de que no hi hagi competència.
No, no, o sigui, és que
serà
la segona...
Serà molt difícil igual això.
És que la segona la deixen pràcticament a, és que de 250 metres a 167 metres cada tindrà la segona. Sembla...
Calderilla.
Sí, 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 Déu-n'hi-do, eh? Ain Dubai està a Blue Waters Island, que està a prop de Jumeirah Beach Residences, que està doncs, plena de restaurants, és com un centre molt, molt turístic, no? Plena de restaurants, centres comercials i moltes opcions d'oci, no? I obrirà les seves portes el dia 21 d'octubre. A la seva base tindrà també una pantalla LED, una enorme pantalla LED, òbviament, i que servirà com a zona d'entreteniment. Aquesta nòria està feta de 11.200 tonelades d'acer, val? Un 33% més que la Torre Eiffel. Té 48 cabines, com hem dit abans, de 30 metres quadrats cadascuna, és a dir, pots viure en una cabina d'aquestes perfectament.
Tranquil·lament, sí. Més gran que molts pisos.
Sí, 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 i a més amb vistes.
I amb vistes, exacte. Sí, sí.
I bé, doncs, a més cada cabina està dividida per experiència, o sigui que la cabina també, dintre la cabina hi ha experiències com... poden ser d'observació, hi ha unes altres que són socials, unes altres que són privades. Bé, les d'observació tenen capacitat per 40 persones, però bé, doncs de moment ara estan operant...
Com 40 persones amb una?
Sí, sí. 40 persones amb una cabina.
En sèrio?
Sí, sí, sí.
Ara, sí, sí. Ara m'he quedat gelada.
Però aquestes cabines d'observació, eh? Les altres hi ha privades, òbviament, perquè Paganini i Sant Pere canta.
Sí, no és allò que pugen dos o quatre.
No, 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 no. 30 metres quadrats de cabines. 30 metres quadrats
però
és un pis.
Però jo pensava que estaves allà molt ample.
Bueno, clar, a veure, si vols pagar més, agafes una privada i a tu et posen la teva cabina pròpia.
Això.
Sí, sí, això no tens cap problema, Sònia. Si tu tens diners, pots fer el que et roti.
Sí,
val?
Sí, és una bona inversió, això.
I bé, la capacitat total d'aquesta nòria és de 1.750 persones. La volta completa es fa en 38 minuts. Sí, sí.
És molta estona, això, eh?
I bé, doncs, l'experiència pot durar fins a 376 minuts perquè ja passes amb dues voltes, posa. No sé.
Sí.
El que posa és que no hi ha lavabos a les cabines.
Home, doncs, a veure, amb 30 metres podien haver ficat un vàter.
Com et entri les ganes
la
quan estiguis a dalt de tot.
La cagalera segur.
Espero que hi hagi finestres. Com...
Amb aquesta alçada i...
Sí, sí.
Ui, no sé.
Per tant, doncs bé. No, és bastant assequible, eh? L'experiència bàsica d'observació són 130 AED, que són uns 30 euros al canvi. I si voleu una cabina privada, això ja sí, per una festa o el que es vulgui, no? Ja val 1.091 euros, més o menys, al canvi. El preu. Ja és una miqueta més car, eh?
És una miqueta més car, sí.
Però bé, també és bastant assequible, no?
Sí, 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 sí.
Per què és?
Per marejar-te, perfecte.
Sí, sí, doncs déu-n'hi-do. Qui ho sàpiga ja ho sap, a Dubai té aquesta nòria gegant a partir del dia 21 d'octubre.
Molt bé, ho tindrem en compte.
Bé, ara passant a una notícia bastant més seriosa que no pas aquestes dues, doncs sí. La setmana passada vam comentar aquí a Tecnologia al Dia que un diari, un mitjà informatiu com és el Wall Street Journal va revelar un informe intern de Facebook, no?, en el que desvelava doncs, sí. Dades molt preocupants respecte a l'ús d'Instagram en els joves, sobretot, i sobretot, més concretament, en les noies joves que utilitzaven Instagram, que veien amb més preocupació si utilitzaven Instagram al seu cos, no? Es dotava més del seu cos que si utilitzaven Instagram, no? Bé, doncs, arrel d'això, Facebook ara ha decidit, com a mínim, de moment, de tenir la creació d'Instagram Kids, que estava en desenvolupament, que és de 13 anys, no? Per menors de 13 anys, després de la polèmica per aquest informe de toxicitat que va fer públic el Wall Street Journal.
Que si no s'hagués segut, no s'hagués imprès cap tipus de mesures.
No en tinc cap tipus de dubte, la veritat. És un informe que va realitzar, recordem, el mateix Facebook, és a dir, sí, la mateixa empresa va dir, anem a fer, òbviament, doncs, totes les empreses grans no fan informes i van fent seguiments de com van els seus, en aquest cas, les seves aplicacions, els seus, o les seves pàgines, i en aquest cas era sobre Instagram, i aquest informe era molt desfavorable, i bé, doncs, de moment sembla que s'ha decidit aturar aquest Instagram Kids, que és que a més, una aplicació que estava enfocada per a nens menors, nens i nenes, menors de 13 anys. Mm-hmm. O sigui, aquí també entra el debat de si, ja no si una aplicació ha de ser per menors de 13 anys, sinó els menors de 13 anys han de tenir dispositius mòbils?
Exactament.
O sigui, no ho sé.
El tenen, eh?
Sí.
Els tenen.
Sí, no, està clar que els tenen, perquè si no hi hauria aquest desenvolupament d'aquesta aplicació.
Ara, el que tu dius, caldria? Doncs, clar, potser ja a criteri dels pares, no?
Clar, això sí, com sempre, no? Però clar. A veure, ja existeix l'eina YouTube Kids de Google, sí, no? Que es projecten vídeos enfocats només per a nens i nenes menors de 13 anys també. Uh-huh. I doncs per aquí anava una miqueta també això d'aquest tipus d'Instagram Kids. Però bé, des d'Instagram segueixen defendent la necessitat d'una aplicació dedicada pels nens menors d'edat, perquè jo també entenc la part de dir, tenim un problema i és que els menors estan utilitzant Instagram, val? I no haurien d'utilitzar-lo. Llavors, potser si els hi fem una eina que sigui més destinada a la seva edat, deixen d'utilitzar Instagram, l'aplicació Instagram normal. Mm. Tot i que jo ho dubto, la veritat.
Jo també ho dubto.
Sí. En tot cas, doncs bé, de moment s'ha pausat aquest projecte per aconseguir temps per treballar amb pares, experts, legisladors i també reguladors d'aquest tipus de, per realitzar aquest tipus d'aplicació. Altres empreses com YouTube, com dèiem abans, o TikTok ja compten amb versions específiques per menors de 13 anys. La seva idea és que aquest Instagram per nens i nenes estigués dirigit per preadolescents d'entre 10 i 12 anys, una versió on es requereixi el permís dels pares per accedir, no tingui anuncis i ofereixi continguts apropiats supervisats pels pares. A veure, a mi la idea no em sembla dolenta, ho haig de dir, si es fa correctament, òbviament. Perquè és veritat que agafes Instagram a qualsevol pàgina d'influencers i t'estan ficant anuncis, t'estan recomanant productes que estan patrocinats i bé, doncs, si ets una miqueta adult sí que ho saps, potser si sent adolescent o una miqueta abans, doncs preadolescent, no, com es diu aquí, tu em passes perfectament i no ho dubtes, saps? Uh-huh. No sé, hi ha així moltes coses, com el tema del cos i bé. En tot cas, de moment, com a mínim, s'ha aturat aquesta creació d'Instagram Kids i per a menors de 13 anys veurem si finalment s'acaba desenvolupant.
Molt bé, ens la podrem posar, no?
Sí.
Tant de bo, tant de bo poguéssim.
Sí,
tinguéssim,
sí, sí.
Tinguéssim 13 anys, mira que
sí,
bé.
Sí, sí, sí.
Però no.
Ens ha quedat una mica lluny ja, això.
Bastant, bastant. A mi més que tu, però sí, bastant.
Bé, també hem de destacar una altra notícia, i és que, doncs bé, segons fonts de Reuters, les grans, tant Estats Units com la Unió Europea estan realitzant un enfoc més unificat per limitar a les grans tecnològiques, val? Les grans tecnològiques com són, per exemple, Amazon, Apple, Facebook o Google, no? Estan al punt de mira de tant als Estats Units com també a la Unió Europea. I és que creixen molt, no? I el seu impacte és cada cop més gran en diferents sectors, i així com en també en els ciutadans, no? I bé, doncs, ara sembla que s'està buscant aquesta cooperació entre la Unió Europea i Estats Units per adoptar un enfoc que sigui comú a l'hora de limitar aquestes grans tecnològiques, no? I bé, doncs, segons ha pogut saber Reuters, sembla que aquest pla de les organitzacions polítiques per cooperar a la regularització de les grans, tecnològiques, no? El problema ve que, doncs bé, ja hi ha hagut diferents litigis, no? I judicis tant als Estats Units com a la Unió Europea, no? Per exemple, Europa ha tocat a Facebook, a Google, a Apple i a Amazon, no? I als Estats Units les quatre han passat pel Congrés per sobretot per normes d'utilització, de protecció de dades, de fins a on pot arribar o fins on no pot arribar, limitar o no segons quins comentaris, tot això ho volen regular una miqueta i a més que sigui una mica unificat tant als Estats Units com a la Unió Europea, perquè moltes grans empreses el que fan és buscar per on els hi beneficia més tirar, no? Perquè com tenen tants recursos, poden disposar dels millors equips d'advocats i especialistes en tot aquest món, no? Llavors sempre buscant per on poden tirar per salvar-se i per treure més benefici de qualsevol objectiu, el que sigui. I és que inclús es marquen també moltes vegades objectius polítics. Es va dir doncs, que Facebook també havia ajudat en algunes campanyes polítiques. Bé, tot això es vol limitar i volen fer que, doncs, que una normativa que equivalgui tant a Estats Units com a Unió Europea per anar tots a limitar aquestes grans tecnològiques que no tinguin tant de poder. Clar, aquí potser els polítics s'estan veient que se'ls estan anant al poder cap a un altre lloc i que ells ja no són els que manen.
Exactament.
I aquí, ara correm-hi tots.
Ara correm-hi tots, sí.
Parlarem ara una miqueta, Sònia, de criptomonedes, que ja teníem ganes, eh?
Sí, sí, ja fa dies que no en parlàvem.
Sí, ara, mira, porto una notícia bona i una dolenta per les criptomonedes, veus?
Oi!
Sí, sí, sí. Comencem per la dolenta, val? I és que Xina, com saps, sembla que porti una espècie de batalla, o sembla no, porta una batalla oberta completament contra les criptomonedes, ha pres moltes decisions en contra de l'utilització d'aquest tipus de divisa, no? I bé, doncs ja l'últim ha estat doncs aquest, un cop bastant dur a les criptomonedes. I és que diu que totes les transaccions relacionades amb criptomonedes són il·legals directament. Val? El país, que doncs, com dèiem, porta temps lluitant contra les criptomonedes, fins al punt d'obligar els bancs a bloquejar les transaccions amb criptomonedes i perseguir els miners.
Caram.
Sí, sí. I a més, doncs, el Banc Popular de Xina finalment ha donat aquest pas més enllà i ha publicat un comunicat en el que afirma que totes les transaccions relacionades amb les criptomonedes són il·legals i han de ser prohibides. Per tant, doncs, a la Xina està més que perseguit això. Es va començar a minar molt, fer molt de minatge de criptomoneda allà a la Xina. Ja es va capar molt això pel tema de que consumia molta energia i molts miners d'aquests van haver de migrar de Xina o van haver de posar els seus serveis en altres països. Però és que, a més, doncs, s'ha seguit limitant a tal punt que ara ja s'està dient que el Banc Popular de la Xina ja diu que qualsevol transacció és il·legal. Per tant, en aquest cas, a la Xina, complicat operar amb aquest tipus de divises. I bé, doncs, aquest anunci va, òbviament, trastocar el valor de totes les criptomonedes, no? Però, per altra banta, doncs, com dèiem, la notícia dolenta era aquesta, la bona per les criptomonedes és que Twitter ja permet rebre propines en Bitcoin i treballa per adoptar els NFTs en la seva red, en la seva xarxa social, val? Per tant, doncs, així no ho prohibeixen, a Twitter ja es pot fer aquest tipus de propines, no? Mitjançant les criptomonedes. Es posa en marxa després d'aquesta novetat amb una característica que es diu TipJar, que, doncs bé, amb aquesta eina es pot enviar diners en bitcoins a qualsevol altre usuari de Twitter. Aquesta característica s'està desplegant ja en usuaris d'iOS i aviat doncs, arribarà també en Android. De moment s'ha fet això, no? Aquest tipus de transacció, no? I properament, diuen responsables de Twitter, que també doncs, es podran adoptar NFTs a través d'aquesta xarxa social de Twitter. Sembla que els governs van per intentar limitar l'ús de criptomonedes, en canvi, tecnològiques van pel cantó de normalitzar el seu ús. Cadascú tira per
els seus interessos,
sí, evidentment. Sí, per seu interès, sí, sí.
Tela,
I, Sònia, tornem a un moment a la Xina, també, per parlar d'un altre aspecte, i és que, Xina apaga el llum, no? I això per què? Doncs perquè el gegant asiàtic vol ser més eficient, no? I ha tallat la llum de forma intermitent en fàbriques i en zones residencials, val? Què vol dir això? Doncs bé, sobretot on afecta més a nivell mundial, val? A part de que és una bona notícia pel tema de la despesa, no? Que volem que la Xina contamini menys, no? Això és bona notícia per aquí. Però clar, per l'altre costat, estem demanant a la Xina que fabriqui molts microchips, val? Ara mateix, qui es vulgui comprar un cotxe aquí pot haver d'esperar aproximadament un any. Un cotxe nou, val? A fabricar, ara mateix et poden trigar més o menys un any,
no
aproximadament
malament,
un any.
No?
Què és el que està passant? Que els cotxes que estan en estoc, els de quilòmetre zero, els que tenen els concessionaris en estoc, que tenen allà ja fets, estan pujant al seu valor. Si abans, potser valia, si et valia abans, m'invento, 10.000 euros, ara pot valdre perfectament 12, 13 o 14.000 euros, perquè com has d'esperar-te un any a tenir un cotxe nou, doncs ara s'estan revaloritzant els d'això. I això per què és? Pels microchips. I de fet, hi ha hagut diferents fàbriques que han hagut de fer ERTOs i perquè no poden seguir amb la producció perquè no disposen de microchips. I això és perquè s'estan fabricant tots a la Xina. Val? Doncs aquesta escassetat de microchips ara sembla que encara trigaran més en arribar. Perquè com la Xina està fent aquestes apagades de llum per no contaminar tant, doncs clar, la producció no pot anar tan ràpidament. I això vol dir que podrien arribar els microchips encara amb més retard. I bé, ja et dic,
doncs
això no
està complicat, no?
Sí, sí, no és només en l'aspecte dels cotxes, dels automòbils, no? Sinó també en dispositius electrònics, algo tan senzill com les videoconsoles, tot això, hi ha un estoc molt limitat perquè no tenim microchips, perquè s'estan fabricant tots a la Xina i a la Xina, doncs, a part de que han tingut aquest problema de la pandèmia, que s'ha retrasat tots, els enviaments estan encara reactivant, no? Sí que és veritat que s'han reactivat molt, però no estan com abans de la pandèmia, doncs a més se li afegeix aquest problema de la llum, aquestes mesures que està aplicant la Xina. Per tant, per un cantó bé, perquè no volem que contamini tant, però per l'altre cantó li demanem que fabriqui més microchips i, clar, tot no es pot, no?
No s'arriba a tot arreu.
S'haurà de trobar un punt mig.
Sí, exacte.
Parlem també ara de Ford, Sònia, de la marca de cotxes, com sabeu. Doncs Ford ha anunciat que farà la major inversió en els seus 118 anys de història i crearà dos megafactories de bateries i cotxes elèctrics a Estats Units. Des de Ford s'assegura que estan que comencen com una revolució, no? I que doncs, invertiran, juntament amb una empresa que es diu SK Innovations, 11.400 milions de dòlars en dues noves plantes de fabricació de cotxes elèctrics que estaran situades a Tennessee i a Kentucky, les dues als Estats Units. I per tant, doncs, és la major inversió en els 118 anys d'història de la marca Ford, generant 11.000 llocs de treball als Estats Units. Doncs, com diem, afirma doncs, que sembla que tira cap a aquest cantó del cantó elèctric. A més, per aquesta inversió acabarà la Comunitat Valenciana, on Ford forma part d'una associació público-privada per la creació d'una gigafactoria de bateries. Per tant, doncs, aquí la Comunitat Valenciana potser també de retruc els arriba també més subvenció i, per tant, més liquidesa, no? I també, per tant, doncs, també més llocs de treball. Per tant, doncs, sembla que per aquí sí que s'està tirant pels cotxes elèctrics i per aquestes bateries. També doncs, aquestes plantes que diuen que seran doncs, que respectaran tot el tema de la contaminació, que seran sostenibles, i per tant, doncs, ve per aquí, tot i que encara hi ha dubtes de si els cotxes elèctrics és el futur per allò de les bateries que no...
Sí, sí, clar, que tampoc...
Que no acaben de ser del tot fiables i que després, el dia de demà, què farem amb tantes bateries com
exacte,
les reciclem, no?
Sí, sí.
Bé, aquí s'està apostant per tot això. Hi ha els escèptics dels cotxes elèctrics que diuen que no estan al futur, sinó que s'haurà de tirar per un altre costat. Ho veurem.
Doncs, déu-n'hi-do tot el que hem conegut avui, eh?
Sí,
quantes novetats i... Molt bé, em quedo amb la pantalla aquella i la Nòria, és que no sé. M'han agradat les dues.
Tu veus a dalt de tota la Nòria, Sònia?
Jo em veig allà dalt de la Nòria.
Sí.
Marejadíssima.
Sí.
Sí, sí, m'hi veig. Amb 30 metres.
Amb 39 persones més allà dintre d'una cabina.
No, jo m'agafaria
la cabina movent-se.
No, uf, quin horror. Tornem dijous. Oi, dimecres.
Dimecres. Molt bé, fins ara.
Adéu, Raül.